de John Houston, que es diu Cayo Largo.
Molt bé.
Si et sembla, sentim el tràiler de La Llarga Marxa.
Soy Rey Garraty, llamadme Rey.
Peter McBrice.
Me llamo Han Colson y me va la marcha.
Hicimos la primera larga marcha años a... para motivar a la gente de a pie.
Sonreíd, chicos. Esa cámara os graba.
Tío, no pienses en las cosas que no puedas controlar. Céntrate en tu plan.
Yo no puedo dejar de pensar en toda esa pasta.
Tranquilo, tú sigue.
Eso es.
No te pares, tú
uno,
sigue.
Uno, dos, tres, cuatro.
Andando,
bien
vamos.
Ahí. Ya lo tienes.
¡Vamos, Carly, levanta!
Tercer aviso.
Hay que tenerlos bien puestos para apuntarse a esta competición. No voy a repasar todo el reglamento, pero se reduciría a lo siguiente. Si bajáis de un ritmo de 5 kilómetros por hora, se os dará pasaporte. Caminad hasta que solo quede uno. ¿Estáis dispuestos a ganar?
¡Sí!
Me ha llevado un rato ver de qué va esto. ¿Va de caminar o morir?
Hay que caminar hasta donde podáis. Pero a veces el cuerpo no responde. A algunos se os parará el corazón. A otros el cerebro. Y de repente correrá la sangre. Habrá un ganador.
Bé, aquesta pel·lícula és una pel·lícula de competició, al més estil del Juego del Calamar o los Juegos del Hambre. De fet, la dirigeix Francis Lawrence, que és el director de los Juegos del Hambre. The Long Walk, que està basat en una petita novel·la de Stephen King. I el guió l'ha escrit el J.T. Moliner, també. I, com deia abans, basada en la novel·la de Stephen King. I què narra? Com sentim al tràiler, hi ha un premi, sucós de cèntims, i 100 joves, 100 adolescents han de caminar, no hi ha una quantitat de quilòmetres, sinó qui finalment quedi en peu s'endú el premi. La resta, que es para o tenen algun tipus de ferida o no poden seguir el ritme, pues els van matant. Tenen tres advertències i a la tercera, pam, els disparen i cauen morts. Per tant, si comencen, no sé, 50 nanos o 60, no sé quants comencen, doncs, bueno, només es tracta que només un arribi amb un, i hi ha un premi important de cèntims, que no queda clar quin és el tràiler. És un thriller distòpic que sembla com si fos algo molt llunyà, però no ho descartis, que
és el que fa més por, això.
Justament, que això pugui passar en un futur molt immediat, una sèrie de joves d'aquests i amb un govern autoritari tingui l'ocurrència de fer aquesta competició televisiva, per exemple, i la gent s'apunti atreta per les calés, no? La pel·lícula és una crítica social que parla de la competició, però també parla de la vessant de l'amistat que es va forjant entre els participants. Sempre sabem que quan hi ha un grup elevat de persones, sempre hi ha els que són més fills de puta, no? Diguéssim, i són més competitius i volen guanyar, i això passa a la vida real, i n'hi ha els altres que, bueno, són més persones, diguéssim, o són més humans, podríem dir d'alguna manera, i volen col·laborar entre ells sabent que només quedarà un. O sigui, ells, tots els que surten, aquests 100 que surten, saben que 99 moriran, només quedarà un, no? I encara així, dins de la pel·lícula, doncs, hi ha moments on l'amistat entre ells queda palesa, no? És una pel·lícula formalment molt senzilla, perquè només tracta d'aquest grup de persones caminant, però si ja veiem la realització, el tràiler, veiem que és potent a nivell de planos, de com a l'angulació de càmera, de com està filmada, no? I és un retrat salvatge i contundent d'això, no? D'aquesta aventura, i que finalment, bueno, és una pel·lícula película incòmoda per lo que narra i com narra, no? Pot estar interessant. És la pel·lícula que va tancar el Festival de Sitges, va ser la pel·lícula Osura, que sempre la veia cada any, i aquest any justament no vas poder anar i me la vas perdre, i mira, i segons he llegit crítiques, la deixen molt bé i parla molt bé d'aquesta pel·lícula, i sobretot això, no? Per aquesta incomoditat i aquesta crítica que porta darrere, no? De com està feta. Per tant, segurament la veuré aviat i es podré parlar ja havent-la vist, vale? Fins ara pues, només puc parlar d'ella això, no? Veient el trailer i llegint les crítiques i explicant-nos de què va, no? La següent és la pel·lícula, també és la tercera de la seva, que es diu Ahora me ves 3.
En el mundo de la magia, lo que desaparece vuelve a aparecer. ¡Qué alegría estar de vuelta!
¡Sube! ¡Necesitamos un ayudante!
De acuerdo. Desaparece en 3, 2, 1. Daniel Atlas está aquí. ¿Quién quiere ver magia? Creo que los jinetes estarían orgullosos. Atlas lo he clavado. Eso lo juzgaré yo. Esa carta me dice que os necesito.
¿Y qué pasa con los jinetes?
Los otros han muerto.
Dios mío, ¿qué?
No, 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 han muerto para mí. Las cosas se complicaron, dejad de interrumpirme. Se trata del truco más grande que hayáis visto en vuestra vida. ¿Es ahora o nunca?
¿Qué truco?
El diamante corazón, el más valioso de la historia.
¿Qué lo hace tan especial?
Que nos lo ha dicho una carta de tarot mágica.
Desde hace décadas, los Vanderberg venden diamantes a caudillos militares, traficantes de armas y terroristas para blanquear su fortuna.
Si quieres parar al diablo, no le cortes las manos. Quítale la cartera.
Ábrete sésamo.
Sigue a salvo.
Tranquila, los diamantes son para siempre.
¡Detenerte!
Jack, ¿qué haces aquí?
Salvarte el culo.
¿Kenley Reeves?
Los fans luego.
¡Hola, chicos!
Hola.
A vosotros no os conozco.
¡Vámonos!
Mis jinetes.
¡Tadeus!
Se os ha reunido por un motivo.
¿Serán las gominonas?
Acabar con dos generaciones de delincuentes con un solo truco.
Bé, aquesta pel·lícula he de confessar que no he vist cap de les tres, ni aquesta última, ni
jo la primera.
Aquesta... Tu has vist la primera. Bé,
Sí.
Té un repartiment potent amb Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Branco, Isla Fisher, Morgan Freeman, Rosamund Pike, i són com uns Robin Hoods del món de l'il·lusionisme i de la màgia, que el que fan és robar a la gent poderosa que té pasta fent fechories, diguéssim, no? O sigui, robant, traficant, i el que fan és intentar treure aquests cèntims a la gent que no se'l mereix tenir, no? I repartir-la entre la resta dels mortals. I llavors és una pel·lícula que barreja el gènere de robatoris, no? D'atracaments i robatoris impossibles amb el gènere, entenc, de l'escapisme, d'il·lusionisme, de la màgia, no? I fa aquesta barreja creant un thriller d'acció i un thriller entretingut on, com deia abans, barreja aquests dos elements, no? Té bones crítiques perquè té una sèrie de girs bastant assombrosos, té sorpreses al·lucinants, trucs de màgia, no? I té una dolenta molt dolenta, que és la Rosamund Pike, que és, en aquest cas, és la villana, la que han de derrotar i la que han de, diguéssim, treure la pasta amb aquest capítol, no? De la saga, que és la tercera. Aquí s'incorporen nous, diguéssim, mags, nous il·lusionistes, més joves, i també surten els de l'anterior saga, que són els que sortien en la primera part i segona part, no? Que diuen jinetes, són los jinetes, li diuen a la pel·lícula. Per tant, pel·lícula entretinguda, d'acció, per passar una bona estona, amb molts efectes, i si t'agrada la màgia i t'agraden els robatoris i els atracaments, doncs aquesta és la teva pel·lícula, sense cap mena de dubte.
Totalment.
Anem a la següent, que és la posta espanyola de la setmana, que la van fer el Capi la setmana passada, crec recordar, que es diu Todos los lados de la cama.
¿Qué te ha hecho alguien, papá?
A lo mejor me he perdido algo aquí, tú no eres gay.
¿Qué llevas con él? ¿5 minutos?
Ya, pero es que yo le quiero.
Mi relación con el podólogo es mucho más larga.
Mamá, que nos vamos a casar.
Venga, hombre, hombre.
Hostias. ¿Por qué no me lo he dicho antes?
A ver, ¿cómo te pones? Que eres un drama.
Mira, mamá, solamente te voy a pedir que hoy te comportes. ¿Podrás hacer esto por mí?
¿Tú?
¿En serio?
Entonces vosotros os conocíais.
Nosotros hicimos un trío.
¡Ay, cuánto tiempo!
¿Tú eres la que organiza la boda de Oscar?
No pueden casarse.
Por favor, dale una oportunidad al amor. Sí, dale, doy 3 o 4 por semana.
Qué superficialidad, qué epidérmico.
¿Es este que se va a liar a tu hija?
Tío, para. ¿Te la prometí a tu mejor amigo?
Está bastante rato, me mola.
Ahora tú eres gay.
¿Cómo has podido a una semana de la boda de tu hijo?
Me he querido suicidar. ¿Cómo?
¡Venga ya!
Solamente quería echar polvo, joder.
No tengo cobertura.
¿Para qué quieres el móvil? Hemos venido a desconectar para conectar con otras cosas.
¿Cómo me cuesta tu verga?
¡Tu broca del 10!
¡Oh, Javier!
No me jodas.
Todos los lados de la cama.
Bé, això és la tercera part també d'una saga que jo reconec que va ser les dues anteriors, als anys 2000. Me recordo que la primera em va agradar força, va riure molt, la primera part de la saga. La segona no tant, i aquesta no l'he vista. I recupera aquell repartiment amb Ernesto Alterio, Pilar Castro, María Esteva, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secundo de la Rosa, i aquí també s'incorporen els fills, alguns fills d'aquests, clar, de les parelles de llavors, no? Recordem que allà era una pel·lícula barrejava el gènere de la comèdia romàntica i de parelles amb musical, o sigui, el que feien era utilitzar musicals clàssics de l'escena espanyola del pop dels anys 80 i 90 i cantaven i interpretaven les cançons dins de la trama de la pel·lícula. Aquí sembla que no sé si serà tan musical com les altres dues anteriors pel·lícules, però aquí sí que recupera, pues, això, els líos, el vodevil que havia també a la primera i segona part, on ja hi ha personatges que estan casats, i llavors el que veuen és que els fills es volen casar molt jovenets i no poden tolerar de que tan jovenets vulguin fer el pas de casar-se, quan ells justament a la primera part el que volien és sortir del tedi del matrimoni i inventaven històries i trios i, bueno, uns llibres que no vegis, no? I aquí volen desfer aquesta boda, no? Volen desfer aquesta boda i recorren els amics anteriors, no? Que van apareixent a la pel·lícula per intentar fer, bueno, entrar en raó aquests joves de que són molt jovenets per decidir casar-se. Tot això farcit de clichés i de situacions divertides, no? I amb música més dels anys 2000 que no dels 80 i 90 com eren les altres dues parts, no? Per tant, Todos los lados de la cama, doncs, bueno, pues, recomanada per la gent que era aquelles parts, no? Que ara són més grandets, com és el meu cas, no? Estem parlant de fa 20 anys, 20,
sí, clar.
No, més de 20 anys. Jo crec que la primera part és del 2002 o 2003, que és recordar que és la primera part. Per tant, ja
2002.
Fa, 2002, mira, veus? O sigui, ja fa uns anyets llargs, eh? O sigui, ja han passat anys, no?
Sí.
I bé, pot ser divertit veure aquesta última part d'aquesta saga.
Molt
si
bé.
Si et sembla, ara sí que anem a la Reco de la setmana, que és altra pel·lícula espanyola que em va agradar moltíssim, que es diu Los Domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Algo le pasa.
Pero bueno, ¿ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla? Madre, lo que se está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es, pues, generar espacios donde tenga otros puntos de vista.
Te estás riendo de mí. Y tus queridas monjas también te están riendo. ¡Contesta!
¿Sí?
Tú sigues prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención.
Déjala respirar.
No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro.
Si te vas, te voy a echar tanto de menos.
Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor.
¿Cómo se le va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea.
Pel·lícula extraordinària dirigida per Alauda Ruiz de Zúa, que recordem que ja va filmar Cinco Lobitos, i la gran sèrie Querer, que la podeu trobar a Movistar, espectacular. I el to de la sèrie Querer és el to que té Los Domingos, pel·lícula amb un revertiment brutalíssim, amb la gran Patricia López, i l'assoliment d'aquesta adolescent o aquesta jove de 17 anys que és Blanca Soroa, la que es vol ficar monja. Però tots estan molt bé, o sigui, tots els que surten a la pel·lícula, del primer a l'últim, estan extraordinaris tots. O sigui, la pel·lícula té un realisme, té una veritat que te la creus tota, i això fa que sigui molt gran la pel·lícula, no? Pel·lícula sòbria, demolidora, opressiva, reflexiva, realista, que fa reflexionar sobre el món en el que vivim, perquè, bueno, la trama pot ser una jove de 17 anys que es vol ficar monja, no? Però hem de fixar-nos molt bé l'entorn en el que s'ha criat i en el que s'ha educat aquesta noia, aquesta adolescent, que ha perdut la seva mare fa uns anys, de petita, i ella, doncs, té aquesta pèrdua de la mare, i aquí hi ha dos elements, que és el pare, que el pare la deixa fer i respecta potser la seva decisió, i en canvi està la tieta, la germana de la mare que ha mort, que sí que és atea, no creu en res, encara que ella va anar a estudiar al mateix col·le catòlic on ha estudiat ella, no? I li vol fer veure de que és molt jove per prendre aquesta decisió i per ficar-se i perdre's tota la vida que hi ha fora, d'estudis, de vida, de viatges, d'enamorar-se de nois, etc., no? O de noies. I la pel·lícula, com deia abans, reflexiona molt sobre tot això i posa davant del mirall aquesta família, que davant d'aquesta decisió d'un membre d'ella, no?, que és aquesta joveneta, com reacciona cadascú de la família, no? I és brutal perquè hi ha diverses seqüències que estan fetes, narrades, filmades, actuades d'una forma meravellosa per part de tot l'elenc, no?, que creus totalment les discussions, de lo que parlen i el que fa més por de tot això, no? De que moltes vegades, que jo penso que la pel·lícula sí que és molt mesurada i molt analítica, en el sentit de que no es posiciona ben bé, no? O sigui, la directora de Lauda Ruiz no pren partida, o sembla ser que no per partida, però, ojo, perquè el plano final de la pel·lícula diu moltes coses i acaba amb un personatge que no, justament no és el personatge de la nena, és un altre personatge, no? Llavors, jo penso que des del punt de direcció, quan tu acabes la pel·lícula amb un personatge en particular, t'estàs ja, diguéssim, significant. En canvi, al llarg de la pel·lícula anterior sí que és cert que ella posa la càmera i narra i planteja aquestes discussions que es van donant dins d'aquesta família i també l'entorn en el que s'ha educat i en el que viu aquesta nena, i també les monges a les quals es vol ficar, perquè ella té de passar com una prova d'una setmana llarga, que es diu el discernamiento, o algo así, discernamiento és el que es diu el terme, per decidir si una setmana dins d'allà realment vol seguir amb ella, si vol ja anar al següent pas, que es converteix en novícia i després monja, no? I és brutal, perquè també veus les monges, com viuen les monges, com es relacionen les monges i com les monges també diuen la seva, encara que no diuen gaire cosa, però diuen també la seva, sobretot la hermana superiora, no?, la que porta, diguéssim, la directora del convent, no?, que és la protagonista justament de la sèrie Querer. La que es vol separar Querer és la que aquí fa de monja superiora, no?, madre superiora. I a mi em va entusiasmar la pel·lícula. Trobo que és una pel·lícula analítica al 100%, crítica al 100%, encara que no ho sembli, però és molt crítica, perquè, i aquí ve el meu punt de vista, no s'adonem que nosaltres, culturalment i socialment, i ara ho veurem dintre d'un mes, per Nadal, s'hem criat sí, una tradició total catòlica 100%, en la qual, encara que no creguis i no siguis creient ni vagis a missa, però segueixes uns estàndards i segueixes uns camins que són culturalment acceptats i són els que et marca la família o et marca el teu entorn, que és fer la primera comunió, que et bategin, fer la confirmació en algun cas, acabar casant-te per l'església, encara que no vagis a missa en ta vida, però casas per l'església perquè, bueno, fa il·lusió casar-se per l'església, a la tieta, a la mamà, a la iaia, a la mateixa núvia, quan ella no és creient, no? Hi ha una sèrie de coses establertes a aquest món en el que vivim, que jo respecto la fe, per suposat que sí, qui la tingui, jo no en tinc, jo sóc com la tita de la pel·lícula, sóc ateo profundo, podríem dir, I respecto, com diuen a la pel·lícula, en la pel·lícula que sí que estan discutint la tieta i la mare superiora i parlen del respecte, però moltes vegades l'altra vessant, la que demana respecte per la gent que creu i la creença, respecta, sí, respecta molt poc als que no creiem, no? I et fan ser pitjor raro per certes coses que fas, no? Per què? Perquè culturalment i el que està establert a la nostra cultura és ser catòlic i seguir les tradicions catòliques, no? Com seran, torno a repetir, el Nadal dintre d'un mes, no? Tu t'imagines que per un moment, Issa, que es descobrís científicament dintre de, no sé, 50, 100 anys, 2 segles, que Déu no existeix, que realment estàs provant que no va haver res de res i que els ateus tenen raó, què passaria en tot aquest procés que ha hagut fins a aquell moment que ell es demostra?
Home, hi ha molta gent, per exemple, que el seu propòsit de vida doncs el perdria d'una manera absoluta, no? I fins i tot ara estem en un moment on, mira, la Rosalia ha tornat a posar de moda parlar de Déu constantment, parlar de la santedat, parlar de...
Però tu creus, perquè creu la Rosalia o perquè és un producte de màrqueting?
Jo crec que tot ho fa molt bé a nivell de màrqueting i que crec que ella ha vist el moment de treure aquest tema i...
Què feia Madonna als 80?
Clar.
Què feia Madonna als 80, estimada Issa? Amb el tema de l'església i quan feia videoclubs de la església i de la religió. Rosalía està fent exactament el mateix que feia Rosalía als anys 80. Potser no tan provocativa com era Madonna, però sí, sap molt bé, com dius tu, quines tecles tocar, no? I la pel·lícula Los Domingos parla de tot això i és molt reflexiva i és molt profunda i és molt senzilla al mateix temps, perquè no és una pel·lícula a nivell espectacular, és una pel·lícula molt senzilla que tot es basa en el guió, les actuacions i de com estan els actors actuant i transmetent aquestes veritats i aquests discursos, no? A mi m'entusiasma. Jo des de... S'ho comentava avui al treball a un amic que des de As Bestas no havia vist una pel·lícula espanyola tan potent com aquesta, com Los Domingos.
Una pregunta. Tu empatitzes amb la tieta o et causa rebuig tot i tenir la mateixa opinió que ella?
No, empatitzo totalment amb la tieta.
Sí, val.
Totalment.
Perquè havia llegit alguns comentaris que fins i tot et fa pensar a tu com et posiciones, com es posiciona la tieta i tal.
Jo sóc fan de Maite, diu Maite la tieta. Val. Jo sóc fan total de Patricia López. O sigui, i tot, hi ha un discurs final quan ella rebenta al final de la pel·lícula, que no pot més, i rebenta, li diu quatre coses ben dites a la seva neboda i la resposta d'ella, saps quina és? Rezaré por ti.
Clar. Jo és que he tingut família dins d'un convent
por ti, un rezaré por ti,
de monges de clausura, i conec com és aquest tema, eh?
Un rezaré por ti amb una superioritat moral espectacular.
Clar,
saps què vull dir-te?
Sí.
I llavors la pel·lícula és això, o sigui, planteja, i tu veus com la tieta mica en mica està a punt de dir-li aquestes coses que vol dir-li, no? I per respecte no es les diu, perquè també està el seu germà, que és el pare, que també veia Elemento, clar, ja ho veureu si veieu la pel·lícula, que bueno, no vol ficar gaire, però al final passen certes coses i al final hi ha un muntatge paral·lel a l'estil El Padrino, diguéssim, on passen dues coses al mateix temps i es va muntant paral·lelament dos moments, que és el que fa Maite, el que fa la neboda, no? Que és al final de la pel·lícula, i és demolidor. És demolidor. I com deia abans, al final, l'últim plano de la pel·lícula és un plano de la tieta, de la Maite, mirant certes coses, i jo penso que en aquest plano, pues, la Lauda Ruiz de Azúa, al final de la pel·lícula, jo penso que en aquest plano pren una mica de partit. La resta no, la resta és totalment l'objectiu on en narren el que va passant amb aquest debat religiós, social, dins d'aquesta família.
Molt bé. Ara sí, cançó... quina nota li posem? Perquè hem de tancar.
Deixa'm acabar un momentet, que hi ha una cançó que és meravellosa, que és Into My Arms, Neil Keefe, que surt a la pel·lícula, que la canta la coral, una coral on està la noia, no? I és espectacular. O sigui, com sona aquesta cançó i com la canta en aquesta coral, que és la cançó del tràiler, és brutal, i té un moment també molt especial dins de la pel·lícula i té molt sentit tota la lletra d'Into My Arms de Nick Cave. Li poso un 9 a la pel·lícula, un 9, perquè és extraordinària. És extraordinària, i jo ja dic que em vaig quedar espectacularment, diguéssim, no sé, és una lliçó de cinema naturalista, realista, i em va encantar, m'agrada moltíssim i la vas disfrutar moltíssim, i ja et dic, i planteja molt bé aquest debat més enllà d'aquesta família, sinó de la nostra societat. Clar. De lo que és la nostra societat i com s'han criat molta gent, no?
Totalment. Doncs, Francesc, acabem aquí, deixem el clàssic per la setmana vinent.
Molt bé, perfecte.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau, petons.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 1:15.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Kevin Hurtado. El projecte Bioplatges Met ha permès observar 700 espècies a les platges metropolitanes després de 2 anys de participació.